tarda. Només dues informacions d'última hora. Una, hem sabut que el Barça de bàsquet dilluns passarà els tests de coronavirus. Dilluns, els jugadors des Betislav Pesic, del Barça de bàsquet. I futbol sala. S'ha decidit donar per acabada la Lliga de Futbol Sala i el que es farà és un play-off express entre els 8 primers classificats actualment. Un play-off que s'ha de fer en una seu única que podria ser a la mateixa ciutat del futbol de les Roces de Madrid. Ara sí, fins aquí el primer toc. Aquesta nit, més esports. El Tu Diràs, bona ràdio, com sempre, a les 11, amb Roger Saperes.
Travessa.
Bona tarda, són les 3, ho acabem de saber. El Tribunal Constitucional ha acordat revisar les condemnes per sedició als líders independentistes. El ple telemàtic del TC, el primer que s'ha fet mai, ha acceptat, tal com s'esperava, admetre tràmit per unanimitat dels recursos interposats per tots els presos, menys Oriol Junqueras i Raül Romeva. Les defenses temen ara que el cas quedi encallat durant anys al Tribunal, ja que per poder recórrer als tribunals europeus avança de pronunciar el Constitucional espanyol. En aquest mateix ple, el TC també ha admès a tràmit el recurs de Vox contra l'estat d'alarma impulsat pel govern espanyol. La pròrroga d'aquest estat d'alarma es continua debatent al Congrés. Pedro Sánchez avisa que la votació d'avui suposarà un abans i un després a la política espanyola i que és un canvi d'aliances que resitua tothom. A aquesta hora continua aquest debat, com dèiem, on el president espanyol alerta i ho ha repetit moltes vegades que aixecar l'estat d'alarma abocaria a Espanya un rebrot de la pandèmia que s'emportaria per endavant moltes vides. Madrid, Jordi Armenteres.
És una opció aixecar l'estat d'alarma, no es pot reprendre tot i encara menys la mobilitat i les aglomeracions perquè seria fatídic. Si ho acaba de dir Pedro Sánchez i acaba de retreure l'independentisme català de voler el confinament total ara fa un mes i defensar la suspensió de l'estat d'alarma. Sosté que això és una contradicció perquè el tancament de fronteres total només es pot fer amb estat d'alarma.
Quiero recordarle que el president Torra fue de los primeros que me dijo que se limitara la movilidad interprovincial. El gobierno de la Generalitat, señoría, no tiene instrumentos jurídicos para cerrar Barcelona. Es que no los tiene. Se tendrían que reabrir, pues con normalidad, líneas ferroviarias, todo aquello que el presidente Torra decía que había que confinar, que había que hibernar y que había que cerrar. Yo creo que ustedes votan no, sabiendo que va a salir que sí.
I fa un moment també acaba d'advertir Pablo Casado que no està a l'altura d'un líder de l'oposició, que no es pot contradir entre el que flagrantment diu, entre el que ell exposa i el que li diuen els presidents del PP de les comunitats autònomes, i que si algun dia vol governar ha de demostrar que és alternativa i no només lidera una oposició ferotge que no és constructiva absolutament en res.
El president Quim Torra assegura, mentrestant, que si Catalunya hagués tingut les eines d'un estat, la resposta a la crisi del coronavirus hauria estat més ràpida i, sobretot, més eficaç. Recorda que els 16.000 milions d'euros que el govern espanyol repartirà entre totes les comunitats equivalen al dèficit fiscal de Catalunya i defensa que és la Generalitat qui millor coneix la realitat social i econòmica del país.
Que és aquí on, malauradament, hem trobat a faltar les eines que ens proporcionaria ser un estat. Hauríem pogut fer més, sense cap mena de dubte. Hauríem pogut fer tot allò que nosaltres hem demanat a l'estat espanyol que fes i sobretot respondre àgilment. La resposta a la pandèmia hauria estat diferent, més ràpida, més adaptada a la realitat de cada moment. Així ho creiem.
El president ha inaugurat les jornades virtuals Reactivem-nos, que ha organitzat la Cambra de Comerç de Barcelona per posar en contacte tots els sectors econòmics del país, coordinar la reactivació de l'activitat econòmica i, sobretot, així una xarxa d'ajuda empresarial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, reunirà aquesta tarda amb els sindicats de mestres i professors. Els ha d'explicar el pla de retorn a escoles i instituts amb què treballa el seu departament. Ha d'aclarir, per exemple, si al setembre a les aules només hi podrà haver 15 alumnes, com ha plantejat el govern espanyol, Laia Colomer.
És un dels temes que hi ha sobre la taula en aquesta reunió, quan reobriran les escoles i en quines condicions podran tornar-hi els alumnes. De moment es desconeix el pla del Departament d'Educació, sí que és cert que ja s'ha enviat un document a les direccions perquè posin a punt els centres amb totes les mesures de seguretat per poder fer algunes preinscripcions presencials a mitjans de maig, però poc més. Recordem que la fase 2 ja es preveu la reobertura dels centres, però només per fer-hi activitats de reforç o atendre infants que els seus pares han d'anar a treballar i no poden quedar-se sols a casa.
Pel que fa al temps, tot i que les temperatures avui no s'enfilaran tant com ahir, l'ambient continuarà càlid, amb màximes d'entre 24 i 28 graus en molts casos. El cel quedarà emblanquinat estones pel pas de núvols prims i creixeran nuvolades en zones de muntanya. Al Pirineu no es descarta algun ruixat. Amb el temps acabem. Ara el versió RAC1.
dilluns a divendres, de 12 a 1...
I qui passa a Botiflers?
Un programa d'humor basat en fets reals.
Com porteu això de no poder sortir de la gàbia? Oi que en Pipa? Doncs així, els catalans portem més de 300 anys.
La competència especial Confinats, amb els Oscars.
Recordeu que a Que Veure's Mohamed Jordi tenim obert 24 hores al dia i que a la Rebotiga també oferim serveis de perruqueria cosmètica per a farmàcies, jardineria i tintoreria. Us ho perdreu i a no.
RAC 1. Tots som 1. El Versió RAC 1 comença al Cafè de les 3 amb Toni Clapés i Elisenda Camp.
Són les 3 de la tarda, 5 minuts. Elisenda Camps, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda a tothom.
Avui avui hem convidat a fer un cafè a la nostra companya Agnès Marquès. Agnès, bona tarda.
Hola, bona tarda, com va?
Què tal, com estàs? Com va el confinament des de, en aquest cas, fora de Barcelona?
Ara que us escolto així en directe i en conversa, amb ganes de veure-us les cares.
Amb
mascareta, perquè... ens les veurem amb mascareta i guants. És una manera...
Amb mascareta possiblement.
Sí, home, clar, ja t'ho dic jo.
Heu parlat del Moreno mascareta o no encara?
No, això encara no.
Tu sí, ho has... Ho tenim al tinter.
A veure, explica'm això. Ho has notat a la teva població, Moreno mascareta?
No, però ens queden 4 dies per tenir una ratlla nítida que separi el pont del nas, no?, el color de la franja ulls de la franja nas i boca. 4 dies.
No, està ben vist, això. No, això és cert, no hi havia pensat. I després, clar, això ho viurem pel que fa al sol. I després, quan tornem a la feina, en principi s'ha de treballar amb mascareta i guants. Per tant, també ens veurem les cares, com serà, li deia l'Elisenda, relativament ens veurem les cares.
D'aquella manera.
Serà estrany.
Bueno, crearem tendència amb les mascaretes, les podem personalitzar, en fi, hem de trobar...
Bueno, aquí, perdona...
El que no sé aquí, és a l'estudi, Toni... A
sí.
Perdona, però és una pregunta molt important,
sí.
Perquè, clar, jo m'incorporo dilluns,
sí.
Amb la qual cosa, a l'estudi, les esponges dels micros... Seran d'ús individual?
Aquesta pregunta, com pots...
No n'hi haurà, no n'hi haurà.
És una pregunta interessant. No n'hi haurà, no?
No n'hi haurà, no n'hi haurà.
A veure, que el Xavi Alujas, que és el muntador musical que ara mateix ens fa que la gent ens escolti a cadascú de les seves cases i, en fi, a través dels seus aparells, em diu que no n'hi ha ara.
Ara ens en poden, per evitar contagis.
I la idea, perquè vaig fer aquesta mateixa pregunta que fas tu, i em van dir que no n'hi hauria, perquè bé, és més fàcil de netejar un micròfon sense escuma, i que també tenir-ne un cadascú la seva, doncs també al final has de manipular, no? I mira, ens ho estalviem i no hi ha escuma, almenys de moment.
A mi el que m'estranya és que durant... A mi el que m'estranya és que durant tants anys no hàgim tingut més malalties amb les escumes dels micròfons, o sigui... És un miracle, perquè ara te n'adones del nivell de... En fi, ara, perquè són les 3, és l'hora del cafè, però jo quan acabo el programa, que tinc la pantalla davant, quan acabo, que clar, tinc el micròfon i la pantalla, l'ordinador, i miro i dic, hosti... Vull dir que he de passar cada dia, he de passar un drap, saps? I dius, i tot això a la ràdio ho abocàvem a les espumes, i aquelles espumes, en fi, són de l'època... Bueno, eren algunes de les espumes, passaven mesos.
Ja es van canviar algunes, eh?
No, ja, però vull dir que tenien un historial, eh? I jo ja fa temps que vaig decidir portar-me...
Tenien solera.
I jo ja fa temps que vaig decidir portar-me els auriculars, també, perquè ja havia tingut algun problema amb les orelles, i anava ja amb els auriculars, vull dir que tot això, en fi, serà qüestió, Elisenda, que t'ho vagis apuntant.
Jo m'estic preparant tot.
Perquè no sé si l'Agnès el dilluns vinent torna a l'estudi.
Sí.
També?
També. Sí. Sols com un mussol, perquè no tindrem col·laboradors, és a dir, mantenim encara totes les prudències i prevencions, etc. però comencem a tornar, intentem a veure com funciona, les autoritats ens ho permeten, per tant, doncs, en fi...
Com sempre, com diu la meva dona, el sexe fort sou vosaltres, perquè sou les...
La teva dona és molt assenyada.
No, perquè ella ella em comentava, ara m'està mirant amb bona cara, però bueno, ho diré, és igual. Ella em deia que en l'època més crítica que vam viure tota la crisi del coronavirus, a Catalunya Ràdio, la gran majoria, la totalitat, eren dones les que estaven a Catalunya Ràdio. I els homes estaven cadascú pues fent els seus programes i les seves coses des de casa. I ara, ves per on, sou vosaltres dues les que feu la pensé, però ahir parlava amb el Dalmau i no el vaig veure en cap mena d'interès a tornar.
No, no.
Al contrari, va dir que s'estava molt bé a casa i que es feia molt bé el programa a casa.
Clar.
Per tant, una vegada més queda demostrat que en fi, que sou el sexe fort, perquè clar... Sí. Jo, a veure, he d'esperar-me una miqueta més per qüestions mèdiques. Però vosaltres veig que no, vosaltres sou la, en fi, sou l'avançadilla, que es diu.
Ens va la marxa, sí. Agnès, ens va la marxa a nosaltres. Els
també,
reptes,
també, sí, també et diré que és per començar a treure el cap, però que, aviam, jo el que tinc ganes, aviam, a mi que poder sortir una hora a passejar, val, sí. Sí, però sí, perquè clar, ens ha de donar una mica la llum del sol, eh? Però jo el que tinc ganes és de sortir a passejar, com sempre. Tornar a la ràdio, sí, val, d'acord, perquè bé, però jo el que tinc és que estiguem tots per allà i que allò sigui el formiguer que és, no?, i el
sí,
bullider que és,
no?
I que no, sí, i que no ho serà.
Sí, serà molt sí, estrany, sí.
Serà molt estrany.
A més, no coincidirem, Agnès, perquè clar, per horaris tu i jo no coincidirem.
No, i que a més anirem a fer el programa. Almenys jo, no?
Exacte,
jo aniré a fer el programa.
Es diu,
treballar des de casa i anar a fer el programa.
Programació des de casa i anar a executar el programa des d'allà.
L'altre dia el Rafael Nadal, el tenista, deia que ell no vol reprendre una nova normalitat, sinó que ell vol la normalitat, la vella normalitat. Amb això podem estar tots d'acord.
La que tenia, no?
Que ens agradaria tornar sí, sí, a la que teníem, no? I no sé, avui pensant, estava donant voltes que a partir d'ara ens preguntaran, o sigui, hi ha preguntes que formen part ja de quan es fan aquestes típiques preguntes de la història. On eres, per exemple, el dia de les Torres Bessones, la caiguda de les Torres Bessones, el 11 de setembre. Ara serà on eres el dia que es va confinar, o sigui, que es va decretar l'estat d'alarma. Això va ser, recordem, el 14 de març, que va ser quan es va decretar. I on anava a preguntar l'Agnès Marquès on era quan es va decretar l'estat d'alarma?
Aquell dissabte, 14 de març, jo era a casa. Era a casa perquè, com que més aquí a Catalunya, ja des del dia 13, que era divendres, els nens ja no havien anat a escola.
Escola.
I a més, jo havia estat malalta tota aquella setmana. Encara estic esperant la trucada del 061. Bueno, no passa res, però vull dir que ja era la setmana una mica de col·lapse, no? Ja ho he superat, sí. M'han passat molts dies, etc. Però aleshores estava a casa.
Vols dir que vas trucar amb uns símptomes?
Sí, clar, vaig trucar perquè em trobava malament, ja parlàvem del coronavirus. Vaig trucar aquell dilluns, dia 9, l'endemà del 8 de març. I res, no em van visitar. Aleshores, ho explico tal qual, perquè a més molta gent s'hi deu haver trobat.
Sí,
tinc una assegurança mèdica, aleshores vaig trucar a la mútua, vaig dir, aviam si per aquí em pot venir algú a veure, bàsicament perquè era un moment en què no teníem cap informació i jo estava una mica espantada, no pel que em pogués passar, perquè encara no li veiem les orelles al llop, sinó pel fet de contagiar els altres, no? Era com la principal preocupació. Sí que em van venir a visitar, em van dir, mira, queda't aquí, en principi no, això sembla un refredat, una grip, vaig tenir febre només aquell dia, aquell dilluns, i si millores, doncs ja vés a tornar a treballar, això, aquella setmana, eh? Al final dimecres vaig anar al CAP, em vaig plantar allà d'urgències i dic, bueno, a veure què, perquè no tenia febre, però no n'estava segura. I la conversa va ser la següent, sembla algo víric, si no tens febre des de dilluns, doncs 3 dies després de no tenir febre ja pots anar a treballar, i dic, però víric de quin virus? Clar, no ho sabíem, no hi havia manera de posar-li nom i cognom, no? Total, que com que dimecres jo em trobava millor, dijous vaig anar a treballar. Divendres no em podia llevar i em vaig quedar a casa i no vaig anar a treballar. O sigui, aquella setmana no estàvem preparats, no teníem prou informació per actuar de manera responsable.
Estàs dient, anava a dir que del que estàs explicant, que ho trobo un testimoni interessantíssim, demostra no estava el govern i els que ens manen preparats pel que ens venia, perquè tu m'estàs parlant de la setmana abans de l'estat d'alarma.
Sí, sí, de la setmana en curs.
I és a dir, de la setmana en curs de l'estat d'alarma, clar. És que encara ho trobo sí. més greu.
Mm-hmm. Sí, 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 per això ho explico, perquè...
I et van deixar anar a treballar, clar.
Clar, em van dir, li vaig dir, m'hauríeu de, ja és dimecres, el tercer dia m'hauríeu de fer una baixa.
Sí, sí, clar.
És que no, com que no tens febre des de... No sé, ni ho sabré mai, probablement, que vaig tenir, eh? Però
no
sí que et puc dir que divendres estava com si m'hagués passat un camió, no, un tràiler o 25 tràilers per sobre. I vaig haver de trucar a la ràdio i dir, escolteu, mira, ahir vaig poder, però avui no. Total, el 14 era a casa veient la tele i amb aquella sensació dels primers dies, que jo crec que és molt compartida, de necessitat de rebre informació i saber d'una manera molt exagerada què és el que passava. No?
Sí,
connectada
sí.
a tot arreu, buscant informació d'una manera que ara que han anat passant els dies penso fins i tot això, un punt exagerat, no? Que és simptomàtic segurament de com la preocupació ens arribava i ens tocava, però i també de com de desorientats estàvem.
Mm-hmm. No, i encara ho estem, perquè els mateixos científics
sí.
són els que
sí,
clar,
sí.
van investigant i van dient coses sí. que en un principi... Ahir, per exemple, es parlava dels guants, que els guants no són tan... Ahir es deia, sí. no eren tan fonamentals,
sí.
que fins i tot en algun moment podien ajudar la propagació més que evitar. Vull dir que, clar, aquí hem arribat a un punt que anem a dia a dia i tots són... Hi ha un grapat de notícies que en un primer moment són... Sí, són una mica contradictòries, no? Però en aquell moment, com tu dius, Agnès, encara l'interès era, bueno, perquè volia... Perquè és que hem viscut un... Estem vivint un fet històric, no? L'estat d'alarma, el coronavirus, en fi, que gent que coneixes directa o indirectament ha mort o han estat ingressats, vull dir que, clar, i després del que... Perquè això és el fil que li posa... En fi, l'agulla que li posa a tot el fil que vindrà, que és la crisi econòmica, com ho viurem, etc, etc. Vull dir que ja veurem a veure sí. de tot això. Tindràs programes i programes, Agnès,
i tant.
per anar-ne parlant.
No et faltarà tema.
No.
Sí, a ningú no et faltarà tema, perquè sí. realment el que ens espera serà complexa. Diguem, haurem de fer molta feina, sí, sí.
Escolta, i on vius tu, Agnès?
Mira.
Diguéssim, la gent s'ha desconfinat, per entendre'ns, amb una certa normalitat, o també hi ha gent sí. que fa una mica el que vol?
Aviam, això va amb la condició humana, per tant, allà
a
on
tot arreu,
hi ha una
no?
persona... sí. Allà on hi ha 10 persones sempre trobaràs alguna, ja. No? Que...
Sí, que fa però... el que vol.
Sí, jo visc en un poble, des de fa mig any vam prendre la decisió de canviar de lloc de residència, vivíem a Barcelona, som de Barcelona, i bé, ens vam enamorar de la que avui és casa nostra i vam marxar. Vivíem en un poble del Maresme que es diu Sant Vicenç de Montalt, i t'he de dir que és una decisió que la vam deliberar molt, no?, a casa, deixar la ciutat quan sempre hi has viscut, ens ho vam pensar molt. Ara, aquestes 8 setmanes, n'estem molt contents i satisfets des del primer dia, perquè si no al final no hauríem fet el pas. Però sí que te n'adones, estem en un lloc, no estem en el poble, estem a la muntanya, una mica mar i muntanya, ja saps com és el Maresme, no?
Sí.
Ah, clar, el confinament és molt diferent. És molt diferent. Doncs, d'entrada, perquè quan surts hi ha menys gent. Perquè hi ha un altre ritme i estàs més en contacte amb la natura, cosa que fa que encara que estiguis tancat a casa, doncs...
És diferent.
És diferent. Mira, t'ho dic jo, que em continuo considerant molt urbanita de posar poc els peus a casa, eh? Vull dir, això, jo he viscut així durant molts anys. Però m'he reconciliat moltíssim, molt més que la idea inicial que tenia del fet de viure fora. I aquí estem amb una taxa de... Som 6.000 habitants, hi ha 20 casos confirmats i una setantena de sospitosos. Val? Això és la ràtio aquesta que fan. Són
sí, sí 30... que ho tens apamat, això.
Sí.
Perquè si tu em preguntes Barcelona... Sí. Si tu em preguntes la ciutat de Barcelona, jo no t'ho sé dir.
Ja.
No sé, potser ho hauria de buscar,
gran,
però no, però perdona, vull dir, sí. no hauria de buscar molt, o no sé, amb qui hauria de parlar perquè m'expliqués exactament a Barcelona quina ràdio tenim, no? O com estem, no se sap, és un misteri.
És una cosa que he descobert també de la vida en nuclis més petits, que és que els canals d'informació dels ajuntaments són més, molt més accessibles. És a dir, tens molta més informació que no pas a, que almenys que la que tenia jo a Barcelona. Potser no la vaig saber trobar, no? Com ara us passa a vosaltres.
Sí, exacte.
I en canvi aquí arriba d'una manera més fluida, no sé, potser més, més senzilla. I estem amb aquesta situació. I sí que és veritat que hi ha gent, per exemple, aquí hi ha un passeig molt maco, que aquí són tres viles, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac i Sant Andreu de Llavaneres, que són poblets petits, però que actuen, que són independents, però ja entre els veïns és com si estiguéssim com mancomunats, no?, d'alguna manera. Sant Vicenç i Caldetes comparteixen un passeig preciós que es diu a la part de Caldetes, el passeig dels anglesos, i la part de Sant Vicenç, Marquesa de Casa Riera, exacte. Clar, és el lloc on tots hi anem, no? I l'altre dia, dissabte, vaig voler ser dels primeres, de les primeres en sortir per veure què passava, i hi havia molta gent. I vaig constatar aquesta dificultat de combinar passeig amb gent que corre, no? Caminar amb gent que corre, perquè amb la gent que corre i respira fort, clar, tens la sensació que un metre i mig no n'hi ha prou, no? Estàvem una mica apretats.
I tant.
I amb la calor, inclús, la suor, que
la suor, també respiració.
Pot esquitxar. Bé, ho deixarem aquí, perquè a aquesta hora de la tarda, parlant de suor i tal, tampoc ve massa de gust. Bueno, Agnès...
Me n'alegro molt, he de parlar amb tu, Toni. Ah,
jo també. Moltes gràcies per acompanyar-nos, i ara a veure si ens retrobarem fent un cafè a la màquina de la ràdio amb mascaretes, que això serà digne de veure també.
Iguals.
I que, per cert, si hem de fer el cafè dins la cuina, no sé com mantindrem les distàncies, perquè...
Jo t'ho anava a dir.
Sí, una haurà d'estar a la porta i l'altra a l'altra banda. Agnès, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
Gràcies, adéu-siau. Adéu, una abraçada adéu, virtual. Adéu. Ara, a partir d'ara, tots seran petons i abraçades
sempre.
Virtuals. Elisenda, amb el teu permís, vaig a fer jo el cafè i torno d'aquí una estoneta. Fins ara.
Fantàstic, fins ara mateix. Doncs bé, nosaltres continuem fent cafès aquí, al Cafè de les 3, i, per exemple, us plantejo una pregunta. Teniu mitja hora lliure, una hora, tota una tarda, per exemple, amb el confinament? Segur que sí. Doncs us animem a fer un cop d'ull a una pàgina web que distreurà molt més que aquesta estona. Es diu, apunteu, ociodigital.net, ociodigital.net, i l'han creat un parell de catalans que han tret rendiment a l'estat d'alarma amb el seu talent. Ja veieu com les coses es poden donar la volta. I tenim el Carles Mesa al telèfon. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, Elisenda.
Hola, què tal? Benvingut al programa. Primera pregunta que t'has de fer.
Gràcies.
Com va el confinament? Com el porteu a casa?
Doncs bé, molt tranquils, perquè nosaltres som d'aquí de Pineda de Mar i tenim la platja al costat, i la veritat és que està molt bé.
Ah, i a la zona de la costa es viu molt bé i el confinament es porta una mica millor, eh? Ara ho parlàvem també amb l'Agnès.
Sí,
doncs... La veritat, Carles, és que des del primer moment que es van tancar les portes al carrer, dins de casa, dins de totes les llars, hi han passat moltíssimes coses, i moltes persones, professionals de diversos sectors, han vist afectades les seves activitats professionals, tu, entre ells. Et dediques, entre d'altres coses, podríem dir, a fer rutes per Barcelona, oi, Carles?
Sí. Jo sóc periodista en realitat, però bueno, va arribar un moment a la meva vida que vaig tenir que passar a aquest món, perquè m'agrada també moltíssim el tema de la història, no? I al final vaig començar a fer rutes turístiques per aquí, per Barcelona. Sóc guia turístic oficial, i la temàtica que sempre es toca en aquest tipus de rutes és la temàtica del misteri. Perquè nosaltres tenim una ciutat encantadora, que pots parlar de tot, no?, del tema de la maçoneria, perquè, bueno, la maçoneria va estar tan a prop nostra, no?, aquí a Barcelona, molt present, sobretot. Després la Barcelona romana, la Barcelona del gòtic, i hi ha tantes històries per comentar, que la veritat és que és una ciutat fantàstica.
Però bueno, ara mateix
dona molt de sí, però ara mateix, doncs, tot aquest món del turisme està tot parat, no es poden fer rutes per Barcelona, ja ho saps, i de moment, doncs, havia que pensar almenys en alguna cosa a fer, no? I d'aquí va sortir
alguna solució.
Tota aquesta idea de fer alguna coseta gratuïta per la gent, eh? O sigui, sempre estem parlant d'alguna proposta gratuïta.
Doncs davant d'aquesta agenda que es va buidar de cop, suposo que devies tenir també molts clients en espera, molts clients previstos que hauràs hagut d'anul·lar. No sé quin tipus de públic tenies, si era turisme de fora o era gent d'aquí, i si era públic, bueno, no sé, adolescent o familiar, quin tipus de client teníeu?
No, adolescent sí, o sigui, infantil no. Però, clar, és turisme local. Sempre parlem de gent d'aquí,
sempre
de la nostra
local,
terra.
Eh? Sí,
sí, sí, sí. Gairebé la gent està més interessada últimament per la nostra història, no? Però sempre parlem del turisme local i turisme no només d'aquí de Catalunya, sinó turisme de tota Espanya, no? Que és el que venia. I de tant en tant es feia algun grup privat, sobretot de russos o de mexicans o alguna cosa d'aquestes, no? Els russos també estan molt interessats per la nostra història d'ahir. Li agrada molt a aquest tipus de gent.
Doncs aquest era el vostre públic, que de moment es va quedar al tinter, es va quedar doncs, a l'agenda, allà congelat, perquè amb aquest confinament i ara desconfinament gradual per fases que tanta polèmica està portant, doncs ens ha deixat ben asseguts a casa moltes hores lliures. Moltes persones, hem de dir, que han aprofitat les noves tecnologies per conèixer i també per difondre activitats, per fer allò que volien fer, que no mai tenien temps, que els hi faltava una empenta, doncs vinga, ho han fet. I vosaltres també en rebíeu via WhatsApp de propostes, no? I aquest va fer, va ser una miqueta la llavor, no?, de la vostra idea, i has de dir també de la teva parella, que també es dedica al món de la comunicació, que teniu aquest negoci plegats, que és la Marta Hernández, no?
La Marta Hernández, sí. Que la
Marta Hernández la saludem perquè no deu estar massa lluny teu, per tant, la saludem també des d'aquí. Marta, benvinguda també. Escolta, explica'ns una mica com va anar aquest salt, què us va animar, què vau pensar quan vau veure aquesta situació, no?
Doncs, mira, nosaltres des del punt de vista d'un usuari, no? Estàs a casa i, bueno, i de cop i volta te n'adones de que alguna cosa hauràs de fer, no? I tot el que tens a mà sempre és internet. Ens van adonar que, bueno, podies, que cada vegada hi havia més tipus de propostes per fer cosetes a la xarxa de xarxes, no?, a internet. I a partir d'aquí, doncs, vam pensar en una idea que seria la de recollir totes les propostes gratuïtes, no parlem sempre de propostes de pagament, que les hi ha també, o sigui que no hi ha problema per això, per comentar-lo, no? Però nosaltres, en definitiva, el que volíem fer és un recolliment de propostes virtuals gratuïtes de tot tipus, no? I sobretot per la canalla, no? Activitats infantils, sobretot, perquè hem de pensar que tots els pares estan a casa i alguna cosa hauran de fer els més petits, no? I no només la PlayStation, no? Alguna cosa més hauran de fer.
Sí, ahir ho parlàvem amb un company, amb l'Òscar Dalmau, que deia que, clar, es portava totes les hores del món jugant amb els seus fills, amb la seva filla gran, i que quan... Que si deixava de fer-ho 5 minuts, li demanava un altre joc. Vull dir que la imaginació també s'acaba i necessites nous inputs, no? I això us va portar una miqueta a pensar potser més en les criatures. De fet, ja fa més de 15 dies o 15 dies més o menys que teniu operativa aquesta pàgina. No sé si teniu algun feedback ja o alguna una miqueta d'idea de com està anant, no? De quina és la resposta per part també
la resposta, la resposta és molt bona, la veritat. Des del primer dia ens van quedar bueno, així una mica bocabadats, no, de la gent que arribava, no? De les estadístiques que et dona a la plana web, no? I mira per on el que estava comentant, no? Sobretot les activitats per la infantesa, per la canalla, per les criatures, doncs és el que està més sol·licitat, sobretot. I després n'hi ha de tot, o sigui, la part de teatre, agrada moltíssim també a la gent. L'altre dia vam veure nosaltres el que està tot gravat, és una obra de teatre anglesa de Shakespeare, la de Romeo i Julieta, que es feia al teatre original de Shakespeare, a London, a Londres, i la veritat és que, bueno, està molt bé, no? Sobretot obres de teatre, curtmetratges, cinema, tot això és el que més trobes, no? Però hi ha coses molt, molt, molt simpàtiques, no? Van recollir l'altre dia, per exemple, una proposta tracta dels curtmetratges de Pixar.
Això m'agrada a tothom. M'agrada moltíssim, sí, a les famílies.
Sí, m'agrada a la gent, a la família. Sí, 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 sí. Van recollir també una pàgina web que era de 65 curtmetratges del Charles Chaplin. Això també agrada a tothom.
Imagina't. Sí, un gran clàssic, que molta gent estem molt abocats aquests dies de confinament a recuperar clàssics del cinema, a recuperar sèries mítiques, no? A tornar a revisitar moltes coses,
Sí, sí, ara s'ha posat de moda, de cop i volta t'has adonat que tenies a l'Amazon Prime i no era només per rebre paquets, no? Sinó que també tenies allà la part de vídeo gratuïta, no? I sobretot de la part de sèries. I la veritat és que, bueno, aquestes són les coses que audiovisual, o sigui, visualment agraden molt, no? Però la veritat és que hi ha de tot, Nosaltres tenim aquí dansa, museus virtuals, això a mi m'agrada moltíssim, òpera...
No, és una gran oportunitat, de veure òperes de dins de museus del món... Sí, sí. Ah, sí, sí, el circ, mira, per exemple, petits i grans que ara mateix no poden anar al circ, el circ va a casa, o sigui, el circ ens ve a casa. I a més, el circ de Soleil, que déu-n'hi-do, són paraules majors.
Del Soleil,
en podem veure això encara? Es pot veure?
Sí, 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 i tant, i tant. Nosaltres ho tenim aquí a la pàgina web, on està, i qualsevol allà mateix veurà la notícia, i dintre la notícia està l'enllaç per veure el circ de Soleil, no?
Però, sí, bueno, n'hi ha de tot. N'hi ha els enllaços.
A la notícia, els enllaços, una mica de comentari...
I allà cliquem directament, molt bé.
I allà cliques i ja entra una mica de crítica. Bueno, sí, més que crítica, més informativa, no? La notícia. Sí, per crítica, per crítica, doncs suposo ja que teníem pàgines més especialitzades, no?
Més específiques, no?
Si li ha agradat o no li ha agradat tal obra o tal pel·lícula, no? Sí. Nosaltres no, només fem el comentari i ja està.
L'oferta és molt gran per nens, com deies, tot el que has dit, més contes, trencaclosques, coses de Harry Potter, com un audiollibre, no?
Sí, molta cosa. Concerts.
I això
concerts,
és importantíssim, també. No? I per adults també, ara hi haurà qui dirà a casa, bueno, vale, molt bé, però nosaltres no tenim nens, per exemple, o els nens són grans, què hi ha per adults? Va, fes-nos una mostra una miqueta del que, que aneu,
mira, a mi el que
com ara ens deies, no? Musicals, sí, sí, per exemple, obres de teatre, no?
Musicals, obres de teatre, però a mi el que m'agrada molt, sobretot quan arriba el divendres, són els concerts de Pink Floyd, que només ho fan els divendres. Sí, 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 el divendres ells...
Ho tens ben apamat, això, ja?
Però l'altre dia, bueno, el que més vaig disfrutar va ser el concert de Pompeia, que aquest no estava publicat, no s'havia mai publicat, i mira per on va estar només disponible 24 hores al canal de YouTube de Pink Floyd, no?
Això ho fan cada divendres. Per tant, aquí té una activitat límit. Però és limitat o sigui, és limitat durant unes hores, però cada divendres es repeteix?
Sí, no, cada divendres és diferent. L'altre fa, l'últim divendres era el del concert de Pulse, però aquest és més modern, no? El de Pompeia és quan van començar ells. I, bueno, i el Rolling Stone ja estan anunciant que també ho faran, o sigui, hi haurà un dia per veure concerts dels Rolling Stones, no?
Home, això serà fantàstic, ara bueno, que tenen un nou treball, aquestes... fins i tot, publicat, no?
Sí, 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 són coses d'aquestes que, bueno, a mi m'agraden moltíssim, i el que més m'agrada són els museus virtuals, a mi que m'agrada tant el món de la història, de l'història de l'art...
Que la podem veritat, aprofitar per exactament, la història de l'art, que és tan bonica i que no, de vegades no podem viatjar tot arreu on hi ha un gran museu, però ara ens la podem portar a casa, com també podem viatjar i podem fer viatges virtuals al voltant del món, no? Perquè si anem a activitats alternatives, perquè hem tafanejat una mica per la vostra pàgina, hem trobat una fotografia del Machu Picchu i porta aquest titular. Per tant, també viatgem des de casa, no?
Sí, sí, sí. Hi ha una eina que es diu Matterport, que és per fer recorreguts virtuals, i bueno, hi ha empreses que ho estan fent de forma gratuïta, no? I van començar amb això del Machu Picchu, però després hem descobert que n'hi havia més propostes d'aquestes pràcticament per tot el món, no? I al final van fer una recopilació de tot el que es pot visitar, que és pràcticament tot el món de forma virtual, no? I hi ha coses també molt curioses. A mi el que m'agrada molt, perquè jo abans feia fins a l'any passat, ho estava fent, de guia turístic per al Museu del Cairo, allà en Egipte, cada estiu arribava allà i feia de guia turístic. Doncs mira per on, ara que no es podrà, almenys de moment, tenim els recorreguts virtuals per tombes, com la tomba del Tutankamon, al Valle de los Reyes.
No?
Pots fer allà el recorregut virtual dintre d'aquesta tomba, no? I la tomba de Ramsès VI i alguna més. No? Ah, i l'altre dia també van trobar un recorregut virtual per al Museu Pushkin, que és el de Moscou.
Que és fabulós.
I hi ha moltíssima gent que li agradaria estar alguna estona a aquest país, i la veritat és que ho pots fer de forma virtual, no? I és que tot el que t'imagines pràcticament està per internet d'una forma o altra, no?
Clar, vosaltres aquí feu la feina de buscar-ho, d'agendar-ho i d'emostrar-ho a totes les persones que entrin aquí a Oci Digital, no?
A ocidigital.net.
Punt net, que és molt important. Clar, vosaltres feu aquesta feina, però també suposo que per difondre les activitats lúdiques que voleu oferir, també es pot anar bé que persones, empreses, gent que faci aquestes activitats, que les dugui a terme, es posin en contacte amb vosaltres. No sé si també ho feu així o és un camí a obrir. Sí? Com podrien ser les persones que tinguin alguna activitat, per exemple. Imagina't que jo monto alguna cosa i jo em puc posar en contacte amb tu i dir-te, escolta, tinc això, ho pots linkar, per exemple?
Sí. Quan arribes allí a la pàgina web, veuràs el mateix front page, la pàgina principal, un banner que diu que si vols posar-te en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar una proposta teva, doncs tens un email que en realitat és info@ociodigital.net, i si no, també des del punt de vista d'un usuari tens a la mateixa pàgina web un enllaç molt gran, un banner molt gran per entrar al nostre grup de Facebook, i allà hi ha moltíssima gent que cada dia doncs està agafant alguna notícia seva o que ha trobat i doncs la publica, no? Es fa arribar tot tipus de propostes, no? I hi ha gent també molt interessant, perquè tenim allà el grup a l'Assumpta Serna, que l'actriu, es fa arribar a propostes seves, no? I doncs trobes allà gent molt coneguda, que en realitat doncs, és usuària d'internet, igual que tots nosaltres, i ja per on, a més, pots interactuar
i servir nosaltres de plataforma també perquè ella pugui fer comunitat i difondre a tantes i tantes activitats, que de vegades tenim tanta oferta que és difícil triar i al final és difícil buscar també, perquè és tant, no? El que es mostra, que de vegades va bé que algú faci aquesta feina per nosaltres, com ara vosaltres, no, Carles? És aquesta feina.
Sí,
jo et preguntava, per anar acabant, perquè ja ho hem de deixar aquí, quan tot això hagi passat, el desconfinament, hagin tornat a aquesta nova normalitat o normalitat, que espero que sigui aviat i que pugueu tornar a fer rutes per la ciutat de Barcelona, que veig que és una de les teves passions, què passarà amb aquesta pàgina web? Teniu intenció de continuar-la quan tot torni a aquesta normalitat? Sí?
Sí, la continuarem, anirem publicant cada dia, perquè nosaltres cada dia entrem i publiquem almenys un parell de propostes, les continuarem fent, perquè, de cop i volta tots hem descobert que hi ha moltíssimes coses que es poden fer per internet, no? L'altre ja ho comentaven, no? Abans, quan t'havies de reunir amb alguna persona, reunies físicament, no? Ara han descobert que en realitat tot això ho pots fer des del WhatsApp, des del Facebook, des del Zoom, des de l'Skype i tot això, no?
Sí,
hem descobert un món meravellós que hi havia aquí a internet i que estava aquí i que jo no ho utilitzaven, no? I per aquest motiu nosaltres continuarem, segur, perquè, ara hi ha més gent que ha descobert totes aquestes formes d'usar internet, que és molt, molt interessant.
Molt bé. Molt bé. Doncs, escolta, Carles Mesa, cofundador, juntament amb la Marta Hernández, de qui també saludem, com dèiem, i ens acomiadem ara mateix, tots dos, doncs, d'Ociodigital.net, cofundadors. Uh-huh. Moltíssimes gràcies per compartir aquest cafè amb nosaltres, aquí a RAC1, i felicitats per la idea i moltíssima sort, i que ben aviat podeu tornar a fer el que era la vostra feina sense descuidar-nos d'aquesta pàgina que tan bé ens anirà. Moltíssimes gràcies i
no,
fins aviat,
Carles. Gràcies a vosaltres. Vinga.
Vinga, que vagi molt bé, l'abraçada. Virtual. Que vagi bé. Doncs nosaltres fem una pausa per la publicitat i tornem tot seguit. Fins ara mateix.
Ara, si realitzes la teva compra d'alimentació amb el servei Click and Cart Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, t'emportes 10 euros de regal. És molt fàcil. Realitzes la teva comanda en línia i la reculls al centre que tu escollis, a l'hora que prefereixis, amb 10 euros de regal per una pròxima compra Click and Cart. El Corte Inglés. Estem al teu costat per ajudar-te en el que necessitis.
RAC 1.
Bé, doncs ja tenim a punt un segon cafè per un segon convidat, i és que ara parlarem, doncs, de dubtes legals sobre el confinament. És un apartat que tenim, doncs, sovint i regularment amb el nostre advocat de capçalera del programa, en Fermí Àries, i és que l'estat d'alarma i el confinament per la pandèmia del Covid-19 ens generen dubtes de tot tipus, per això és necessària aquesta secció. I entre aquests dubtes generats ens trobem els legals, i aquests dubtes són resolts cada 15 dies, aproximadament, pel nostre col·laborador, com dèiem, en Fermí Àries. Aquí ja volem saludar. Fermí Àries, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, Fermí, com esteu?
Bé, molt bé, confinats. Sense sortir.
Continuem
de casa.
Confinats bé, tots, bé. Ara ja podem sortir una miqueta més, eh? Podem sortir unes hores determinades, que quan surts realment és com una mena de marabunta. Com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona, vosaltres esteu una miqueta més aïllats, imagino que no serà tan, tan greu, però suposo que l'activitat al despatx Àries Advocats continua tot i fent teletreball, com fins ara, no, per mi?
Sí, sí, la veritat és que estem tots davant de l'ordinador i atenent les dubtes i contestant problemes i resolent situacions, i aquí estem.
Doncs una miqueta fer-nos, ens fem una miqueta de ressò d'aquestes situacions que esteu visquent vosaltres com a despatx d'advocats, i també d'aquestes qüestions, doncs, que ens plantegem la gent del carrer, doncs, cada dia, no? I una de les qüestions que hem vist que més preocupa als oients, i també imagino que als vostres clients, són, atenció, les multes per saltar-nos, qui se'l salti, eh?, al confinament. Ens demanen si es poden recórrer aquestes multes per mi i com saber si són ajustades al dret. I aquí sí que un lletrat com tu ens podràs aportar una mica de llum a aquest tema, perquè hi ha moltes opinions i es diuen moltes coses.
Sí, veurem què és el que passa a tot això. Penso una cosa. Una cosa és el que puguem dir ara, sobretot és molt important que abans que expliquem el que explicarem ara, tinguem en compte que cal complir el confinament i les instruccions que ens donen les autoritats al peu de la lletra. Una altra cosa és que puguem entendre com a advocats que hi ha una deficient plantejament legislatiu i que això mm-hmm. ens permeti presentar un recurs. Però, sobretot, i el que és molt important en una situació com la que estem vivint, és complir estrictament tot allò que se'ns demani com a persones responsables.
Òbviament, òbviament, eh? Que es pugui actuar o que es pugui fer alguna cosa amb aquestes multes no vol dir que tothom hagi de saltar-se les instruccions per fer la seva, eh? Perquè ara en parlàvem que el gènere humà és una mica així, no? Dèiem abans amb els companys, de 10 persones sempre una se salta les normes, però això és així. Nosaltres hem de dir que totes aquestes instruccions s'han de complir per bé de tots. Tu dius que es podria potser fer alguna cosa perquè la llei no acaba d'estar molt clara, perquè hi ha un deficient plantejament de la llei. Això què vol dir, per mi?
Bueno, la qüestió és molt, molt senzilla. El Real Decret Llei, per qual s'aprova l'estat d'alarma, aquest que porta la gent a dir-li que s'ha de confinar, no preveu cap sanció per l'incompliment d'aquest confinament. Per tant, que ho fa que se'ns pugui... Res podrà fer que se'ns sancioni pel fet d'haver saltat per no haver complert el confinament.
Ja, llavors, per mi, en què es basen les denúncies que s'imposen per saltar-se el confinament, doncs?
Clar, el que s'ha fet és substituir aquesta manca de determinació de sanció, que, com diem, el Real Decret no preveu cap sanció, per la utilització d'un article de la llei Mordaza. Recordem que la llei Mordaza és aquella llei que el govern va dir que és la primera cosa que suprimiria. Per tant, s'està utilitzant aquesta llei per sancionar. En un primer moment el que es va intentar era tramitar aquests incompliments d'una manera penal. Es va intentar dir que s'havia produït un delicte de desobediència, però els jutjats en aquest aspecte van ser taxatius. Escolti'm, això no és una qüestió penal. Inclús hi ha un auto que va sortir del jutjat d'instrucció número 2 de Pontevedra, que va ser molt taxatiu, que inclús parlava de que la desobediència reiterada no era un delicte de desobediència. Pensem, per una banda, tenim la legislació penal, que preveu uns delictes de desobediència, quan de fet tenim presos que han estat condemnats per desobediència, pensem en el cas de quan no es va retirar aquella pancarta, es deia, escolti, vostè ha complert un delicte de desobediència, val?
Sí.
Però al·legant que hi havia hagut un requeriment estricte, que hi havia un requeriment directe, etcètera, etcètera, una sèrie de requisits que fan que davant d'una resolució d'una autoritat judicial s'hagin cobert, això determinaria un tipus penal de desobediència, però els jutjats penals van dir que no es tractava d'un delicte de desobediència. Llavors, en conseqüència, el que s'està fent és, en base a l'article 36.6 d'aquesta llei Mordaza, sancionar-ho, presentar aquestes denúncies com una infracció administrativa.
Ja, clar, anem a pams, perquè clar, nosaltres que no som de lleis, ens podries explicar una mica així de forma clara, concreta, el que tu creguis més important per entendre-ho bé, què diu aquest article de la llei Mordaza?
Bé, aquest article el que diu és quan es produeixi una desobediència o resistència a l'autoritat o als agents de l'autoritat quan estan exercint les seves funcions, o quan ens neguem a identificar-nos davant dels agents de l'autoritat, podem ser objecte d'una sanció, d'una denúncia i posteriorment una sanció. Clar, però compte que està parlant de que ens desobeïm o ens resistim, val, als agents de l'autoritat. Clar, aquí el problema ve de que en l'any 2018 ja el Ministeri de l'Interior, en l'any 2018, per interpretar aquest article, havia dictat una ordre en la que deia clarament que quan es parlava de desobediència als agents de l'autoritat havia d'haver una oposició, diu, una oposició corporal o una força física. Inclús matitava més, deia una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones no puede constituir una infracción de l'article 36.6. Clar, si això ja ho estava dient en aquell moment el propi Ministeri de l'Interior, serà difícil com administrativament es poden tramitar aquestes denúncies.
Aquestes denúncies.
Nosaltres,
oposició corporal o força física no és el que aquesta desobediència, per exemple, o el fet de no complir una de les instruccions que ens donen, no? Que no hi hauria aquest apunt, no?
No es podrien
sancionar, llavors, no? Segons això?
No, clar. Pensem una cosa, si una gent ens diu, escolti, vostè està fora del seu domicili, torni a casa seva, si no tornem a casa nostra, doncs estarem cometent una infracció de desobediència. O ens diu, escolti, entregui'm el DNI i no li entreguem el DNI, doncs estarem cometent una infracció. Però pel mer fet de saltar el confinament per no haver-lo complert. Quin problema hi ha? Que com que la llei no diu, escolti, pel fet de vostè haver incomplert, si vostè surt de casa seva en un moment que no pot sortir, li correspon una, ha comès una infracció, etcètera, etcètera. Clar. Això no ho diu, que és aquesta deficiència que nosaltres estem dient. Clar, no oblidem una cosa, l'article 25 de la Constitució, el 25.1 de la Constitució espanyola, ho diu clarament. Ningú pot ser condemnat per accions o omissions que en el moment en què es produeixin no constitueixin delicte, falta o una infracció administrativa segons la legislació vigent. Per tant, si el Real Decret en el seu moment no preveu quines sancions s'imposaran pel no compliment d'allò que disposa, el que no podem és utilitzar una altra norma per portar a terme aquestes denúncies.
Llavors, déu-n'hi-do, tot és una mica contradictori, tot plegat, per mi, perquè clar,
no, el lliga, el no problema, el clar, és que el problema és que, i això és una apreciació personal meva, és que probablement els designis de la nació o d'un estat en el moment en què hi ha una situació crítica, ostres, cal que estiguin avalats per unes institucions sanitàries i, a més, per un cos jurídic que ajudi a determinar...
Es correspongui.
Exacte, d'una manera clara i específica aquestes situacions. El que no podem oblidar és una cosa. En principi, el que ens estan fent ara és posar-nos una denúncia. És a dir, a la gent entén que s'ha produït una desobediència i el que ens posa és una denúncia. Després veurem què és el que passa. Si veritablement aquestes denúncies es tramita una sanció respecte a aquestes, que si hi ha una sanció podrem presentar el recurs i després anirem a la jurisdicció contenciosa administrativa perquè estem davant d'una infracció administrativa. Per tant, primer, ara tenim la denúncia, veurem si en realitat hi ha algú que s'atreveixi a decidir que això comporta una sanció. Per tant, el que caldrà és veure cas per cas quines són les circumstàncies, com s'han produït els fets, perquè, clar, una cosa és saltar-se el confinament i que això no aparegui enlloc. Una altra cosa és que es desobeieixi a la gent, que inclús podríem estar davant del delicte, com dèiem, de desobediència, o que inclús es pugui arribar a atemptar contra un agent de l'autoritat, com si vaig sentir una notícia d'aquest cap de setmana que deia que un runner havia mossegat a l'orella a un agent. Clar, això, clar, ja, això és un atemptat.
Sí, no, clar, això ja ha passat a cada oli. Sí, sí, realment estem parlant de la incongruència que hi ha entre les sancions i la llei, el que diu la llei, que no s'ha previst que aquestes sancions es puguin dur a terme així, però no estem dient en cap cas que ningú es pugui saltar el confinament perquè no li passarà res, això que quedi molt clar,
no.
Perquè són coses molt diferents.
No, és que sí que li passarà, perquè no oblidem una cosa, és que les conseqüències podrien ser fins i tot molt més greus. Si algú crea un contagi, podria ser acusat d'un delicte greu pel fet d'haver generat una malaltia en un altre.
Clar.
Per tant, el que hem de fer...
Quedem-nos a casa. Exacte.
Sí, el que hem de fer és complir exactament què és el que ens diuen les autoritats, que s'espera que tinguin una base dictada per aquestes institucions sanitàries, que són les que determinen què és el més convenient. I això és així... I entenc, i almenys jo així ho entenc, que el que cal és que la gent sigui responsable i que la gent se li doni les instruccions clares i que la gent se li digui, escolti, això es pot fer de tal hora a tal hora, perquè avui sentia i deia en Basté aquest dematí, deia, esclar, diu, per una banda et trobes que hi ha avis que surten a una hora a comprar el diari, surten a una altra hora a acompanyar els nens, surten a una altra hora perquè diuen que és la seva hora, i a una altra hora perquè, a més, tenen que fer esport. Llavors, no, anem a veure, potser caldria que les instruccions fossin una miqueta més clares, que la gent fos molt més responsable i en fos conscient de la gravetat de la situació. Bé, aquestes coses entenc que són importants i que són el que li pertoca a una societat adulta, no?
Exacte, exacte. I bueno, en fi, una societat avançada, podríem dir, no? Vull dir que de vegades hi ha comportaments que no ho semblen, però hem de reflexionar molt sobre aquest tema i està bé fer aquesta reflexió també en aquest moment. Fem un canvi radical de tema per mi, perquè ens queden 4 minuts exactes, i també ens fem ressò de molts dubtes que tenen els oients sobre un altre tema. Sobre, atenció, que això també és de... És del llibre, perquè sempre hi ha moltes d'aquestes consultes, sobre si els espais comuns de les comunitats de veïns són llocs on podem estar. Perquè, clar, aquí també hi ha diverses informacions molt diferents, no? És a dir, els espais comunitaris de les comunitats de veïns són llocs on puguem estar? Què seria la resposta? Amb la llei a la mà. Ui, em sembla que estem perdent la comunicació amb en Fermí. Fermí, no t'escoltem. Hola, hem perdut aquesta comunicació. S'ha tallat. Bé, doncs intentarem restablir aquesta comunicació amb en Fermí Àries, advocat de capçalera doncs, del Tot és Possible, i ara d'aquests cafès que fem a aquesta hora aquí a RAC1. Ja sabeu que ell ens assessora, ens intenta aportar una mica de llum sobre qualsevol tema. Ara, òbviament, doncs, temes relacionats amb aquesta crisi del Covid-19 que estem visquent i molts dubtes legals sobre... Avui estem tractant el tema de les sancions, de les multes, però també els temes dels espais comunitaris són preguntes que teníem al tinter i que hem volgut posar en comú amb el nostre especialista. Fermí, et tenim aquí de nou?
Sí, aquí estic, aquí estic.
Estàs aquí. Molt bé, sentíem una mica lluny ara a veure si podem millorar aquesta comunicació. No sé si has pogut escoltar la pregunta que t'he fet sobre les comunitats de veïns, si són llocs on puguem estar. Sí, què diu la llei al respecte?
Sí. Això és molt important. Aquest decret famós de l'estat d'alarma, que és l'article, és del Real Decret 463 del 2020, aquest, i que va estar reformat pel 465. Escolteu, aquesta llei no diu res dels espais comunitaris d'ús privat. Penseu una cosa, el que s'està referint aquest Real Decret només es fa referència a les vies o espais d'ús públic. Això és el que diu exactament el Real Decret. I això no són els espais comunitaris d'una comunitat. S'està referint al carrer, s'està referint als parcs
públics, a les places,
però no als espais interiors. A l'única persona, a l'única entitat que li correspon regular això és a la pròpia comunitat de veïns. En un primer moment van sortir administradors de finques donant instruccions de com s'havia de fer, van sortir presidents de comunitat dient el que s'havia de fer... Mireu una cosa, i és molt, molt important. Estem davant de drets fonamentals. Aquests drets no es poden limitar si no és en unes circumstàncies molt específiques. I ningú està autoritzat per interpretar aquests drets fonamentals. Ni els administradors de finques, ni els presidents de les comunitats, ni la policia. Penseu que hi havia notícies de que la Guàrdia Civil havia entrat a comunitats dient que no podien circular. Escolti'm, anem a veure, en aquesta comunitat la Guàrdia Civil no hi té res a dir. Vull dir, ni tan sols, com es va fer en un primer moment, van haver unes indicacions del Col·legi d'Administradors de Finques, no recordo si a Catalunya, si era a Madrid, en el qual es deia que no es podien utilitzar els... Bé, això és una interpretació. Les interpretacions sobre aquelles coses que corresponen a drets fonamentals no ens pertoca fer-les. Hem d'estar al que digui la llei. Per això és abans insistíem tant i tant en que la llei fos clara, la llei especifiqués les coses. I fixa't en una prova de tot això que explicava. Ara s'ha dictat una nova disposició en la que es diu, escolti'm, els menors ja poden anar als espais aquestes vies i espais d'ús públic. Ja hi poden anar. Bé, si ara ja hi poden anar i abans no es deia res respecte a les comunitats i ara tampoc es diu, vol dir que això no es va preveure i no es va fer. tot són interpretacions, i tornem a apel·lar a allò que diem de la consciència de cadascú, perquè el que és important és que no hi hagi contacte entre la gent, que es mantinguin aquestes distàncies.
Aquestes mesures es prenen perquè no hi hagi un contacte directe entre persones i guardin les distàncies de seguretat per fer doncs, que no ens infectem amb facilitat i no s'estengui el virus com s'ha estès en aquests primers temps que ens han portat aquest confinament. Per tant, això és un recordatori en general a tothom que encara que estiguem corrent, que encara que estiguem passejant, que encara que estiguem creuant un semàfor, ostres, fixem-nos en això, no? I que tothom pot sortir al terrat i passejar pel pàrquing de casa seva, no, Fermí?
Jo així ho entenc. Pot ser que, com
molt
a moltes
bé.
Coses,
doncs
la interpretació no sigui la mateixa.
Exacte. Doncs ho hem de deixar aquí. No podem estirar més, però sí que recordarem la pàgina web d'àriesadvocats.com perquè aquí estan treballant, com dèiem, teletreball per donar resposta doncs, als oients i als no oients, perquè està obert a tota la població que necessiti respostes. Donem també un telèfon 93 209 31 31. Per mi, Àries, mil gràcies.